Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol Internet Segura, sabrem com podem navegar per la xarxa de forma segura, què és el que infants, joves i també adults hem de tenir en compte per ser internautes responsables. I per fer-ho ens acompanya l'Anna Plans. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Olga.
L'Anna és mare, activista, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya i autora del llibre Respeta a mi sexualidad, educar en un mundo hipersexualitzado. Després parlarem del llibre, però començo per intentar saber, és possible navegar per internet de forma segura?
Ostres, Olga, vas ja...
Sí. De dret.
A veure, podríem dir que és possible, sí, és possible, però potser jo aniria més endavant i més enllà i pensaria en les edats, no? I replantejaria la pregunta pensant en el món offline, si penso en els infants, i em preguntaria, és segur que un nen o una nena de 7 o 8 anys estiguin sols a les 4 de la matinada a la plaça Catalunya?
La resposta és no.
Crec que és bastant obvi, no? Doncs jo aplicaria el mateix en el món online que en el món offline. Els grans sí que podem arribar a navegar de forma segura, tot i que hi ha molts canvis, no? Cada vegada hi ha coses noves que han sortit. Mira, ara tot el tema del Friday, del Black Friday, no? Tots els phishings que hi ha, etc. Sí que hi ha alguna forma, però tampoc ho fem gaire bé, no? Perquè, per exemple, el tema de les contrasenyes segures, qui és el que té, doncs, un gestor de contrasenyes i el que utilitza una contrasenya la va canviant cada equips temps.
És increïble, quan arriben els fills a casa i t'expliquen com ha d'anar això a les contrasenyes i penses no fes res bé.
és veritat. O el fet de tenir doncs, els antivirus actualitzats, el sistema operatiu, el no connectar-te doncs, amb xarxes, no? Amb wifis públiques, per exemple. Doncs tot això ho hem de tenir en compte. Ara bé, quan estem parlant d'infants, doncs, com el que té a plaça Catalunya, hem de tenir en compte cada edat, la maduresa dels nens i de les nenes, i penso que és molt important això. No és el mateix parlar d'adults que parlar d'infants. No és el mateix que tu t'ensenyin doncs, a tallar el pa amb un ganivet quan ja tens la destresa per fer-ho que li donin doncs, a un nen que té doncs, 3-4 anys que segurament no té la maduresa. Per tant, aquí és on hem d'anar molt més en compte, perquè no és possible.
El món digital ha de ser un entorn segur per infants, joves i també pels adults. És possible que les pantalles siguin un aliat i no una amenaça? S'ha d'aprendre des de petit a ser responsable amb els dispositius electrònics? Quins són els reptes que ens plantegen internet, les pantalles i les xarxes socials? És cert que no és el mateix navegar per internet per buscar informació per un projecte de l'escola que estar amb la smartwatch, perquè també hi ha rellotges per nens que fan fotos i tenen jocs i que sovint estan prohibits a les escoles. És diferent si s'està jugant amb la videoconsola. També es poden veure dibuixos en streaming a la televisió, a la tauleta, a la consola. Es poden penjar vídeos a TikTok. Bé, d'entrada, això, Anna, sembla una feinada saber com fer-ho bé amb tants fronts oberts, perquè hi ha infinitat de fronts, infinitat de canals, de suports. És complicat o és més senzill del que a mi d'entrada em sembla?
Clar, és que primer tindríem que començar. A mi m'agrada molt la frase que diu la Catherine Lecuyer que la millor educació online és la offline. No podem pretendre educar online si no eduquem primer offline. Però és que, a més, un cop nosaltres decidim que els nostres fills doncs, tinguin accés en aquest món online, nosaltres també ens hauríem de preparar. I què passa, com tu molt bé has dit abans, no? Que a vegades doncs ens trobem en situacions en què nosaltres no sabem gestionar la privacitat dels nostres, de les xarxes socials, per exemple, ens trobem també que nosaltres no fem un bon ús dels dispositius, sigui per temps que estem amb aquests dispositius o sigui per contingut, i llavors és molt difícil que nosaltres puguem acompanyar a les nostres filles i fills. Per tant, l'exemple és essencial. Quin ús fem nosaltres dels dispositius? A quins continguts mirem? I a partir d'aquí segurament serem millors educadors, perquè és la nostra responsabilitat. Nosaltres hem de guiar els nostres fills amb respecte. Respecte vol dir que estiguem en aquell punt que els mirem, però aquella mirada que els acompanya, que comprèn les seves necessitats, però que no és una mirada invasiva, que els està tot el dia doncs, controlant, però tampoc és una mirada que no hi és, no? Que està a la distància i que els deixem allà sols. Per tant, penso que la paraula respecte per mi és molt important i començar a parlar, a pensar que el primer és l'educació offline.
A veure, anem apuntant. Offline, també ser responsables nosaltres mateixos, ser conscients de què és el que estem fent, respecte cap als altres, perquè et volia preguntar què és el més bàsic que hauríem de tenir present, no? Per tant, per una banda, nosaltres ser conscients de com som usuaris, perquè som un exemple i vam veient què és el que anem fent, respectar-los, però m'imagino que també el que deies abans, una mica l'edat, ser conscients de amb quin dispositiu s'estan relacionant i en funció de l'edat que tinguin, no deixar-los mai sols. Està sempre acompanyant-los.
Absolutament. Després, el tema de ser exemples, també, doncs, per exemple, amb el tema de què compartim nosaltres a xarxes o com utilitzem nosaltres, per exemple, el grup del WhatsApp de l'escola. Un exemple que pot semblar molt tonto, no? Però que molts professors i professores, quan anem als instituts, doncs, ens ho comenten, no? Moltes vegades els pares utilitzem aquell grup de WhatsApp per demanar, per saber quins deures tenen els nostres fills. I el que ens hem de preguntar quan fem una actuació d'aquest tipus és quin model educatiu li estic donant al meu fill, què li estic transmetent, en primer lloc, que ell no és capaç, perquè li estic demanant jo per ell o per ella, i en segon lloc, que no sé per què serveix el grup del WhatsApp. Per tant, és molt important que nosaltres aquí siguem exemple. Després, el tema de la comunicació. És molt important també comunicar-nos amb els nostres fills i filles, però és molt difícil tenir una comunicació, que ja ho és més complicada a l'edat adolescent, obvi, si no s'ha estat treballant des de quan som ben petitons i ben petitones. Per tant, aquesta comunicació s'ha d'aprofitar doncs, els moments doncs, abans d'anar a dormir, quan anem a passejar, intentant compartir hobbies junts, quan cuinem, quan anem a passejar. I quan són adolescents jo sempre dic, doncs, potser quan anem en cotxe, entre altres coses, perquè no poden escapar. Però, sobretot, escoltar-los molt. I també calen els límits. Els límits són molt importants. Tenim el concepte de pares retrògrads. Jo m'ho trobo molt quan vaig a les escoles. No, és que tots. Tu has de conèixer el teu fill o la teva filla. Si el teu fill o la teva filla no té la maduresa per A, B o C, tampoc la tindrà per altres coses. Per tant, conèixer bé els nostres fills. També conèixer-los bé per donar-los alternatives, per poder-los acompanyar, a veure continguts, per exemple, no? Fer un bon ús seria, compartir continguts que ens interessin, que els interessin, però a vegades volem compartir continguts amb els nostres fills que no els interessen el més mínim. Per tant, si tu coneixes bé el teu fill i la teva filla, sabràs els seus interessos. Jo, per exemple, amb el meu fill, que ara ja té 20 anys, però quan era més petit, jo em vaig enganxar amb el tema de la música, perquè sé que li encanta i sempre buscava, no?, alternatives. Bueno, doncs, per exemple, no?, el reggaeton, que la majoria de lletres són masclistes i misògenes, per què no busquem alternatives? Jo quan trobava alguna cosa, mira, has vist, però tenia que ser algú bo. Tu has de currar. Aquesta potser és una de les paraules. Ens ho hem de currar, perquè sí que parlo amb molts pares i mares que diuen, buf, quin pal. Si no tenim temps, és una realitat. És una feina. És que ho és. Però ens hem de formar. Però ja et dic, m'agrada doncs, parlar del tema offline, de lo que és la comunicació amb els nostres fills, de posar uns límits com pugui ser en la vida real, però també amb el món online ens hem de formar i hem de saber el que hi ha, hem de saber els perills que hi ha, hem de saber que no tots són les xarxes socials o que estiguin a TikTok o que entre altres coses també hem de saber les edats, no? A TikTok, Instagram són 14 anys, a WhatsApp són 16 anys. Bueno, doncs hem de saber què és el que hi ha, però alfabetitzar-los, que aprenguin a trobar, per exemple, fake news, no? Que sàpiguin que tinguin aquest pensament crític, que puguin veure el que hi ha en el món audiovisual. Per exemple, nosaltres a l'associació tenim una plataforma que es diu contraste.info, on hi ha tota una sèrie de crítiques, doncs, a tot, de videojocs, de les sèries, de les pel·lícules. Quan som petits, som més petits, pot servir-nos els pares i mares com una guia per consultar, però quan ja són, doncs, que tenen a partir de 12 anys, podem, o inclús abans, podem consultar-ho amb ells. I és una forma, també és una eina de comunicació.
I que ells se n'adonin que nosaltres també necessitem saber si la informació que estem consumint és certa o no, i que ens preocupem per saber si allò que sentim, que estem llegint o que estem veient, ens l'estan intentant colar o és cert. Perquè si nosaltres no intentem posar aquest filtre, diran, jo per què haig de fer-ho?
Clar, al final és el model educatiu. Tu, quan estàs educant, quan estàs guiant, que és la nostra responsabilitat, amb el que tu fas, tu estàs exercint aquest model. És amb el que es quedarà el teu fill, la teva filla. Encara que en aquells moments no ho vegi clar, encara que en aquells moments et digui el que sigui, però el que li quedarà és el que t'ha vist fer a tu.
Llavors, està clar que no ens podem desentendre de l'educació digital, que hauríem de començar per nosaltres tenir aquests coneixements mínims, bàsics, no? I a partir d'aquí acompanyar-los.
Sí. Sí, sí, molt important.
Buscant informació del programa, hem trobat el Manifest per una nova cultura digital que el 2019 varen elaborar la Liliana Arroyo i en Jordi Joan, on ens proposen això, que eduquem a tota una tribu. I també feien referència a un consum responsable. Com creus que podem trobar l'equilibri entre els horaris, els espais i els usos conscients?
Mira, jo penso que controls n'hi han d'haver pocs. I com penso que controls n'hi han d'haver pocs, per això jo, personalment, jo, l'Anna, sóc partidària de retrasar l'edat de donar el mòbil, per exemple, o de tenir accés, doncs, a segons quin tipus de continguts, perquè encara no tenen aquesta capacitat. Dit això, que és molt important quan són, que hi hagin unes eines de control quan som més petits, sobretot amb el tema de l'accés a la pornografia, perquè moltes vegades aquest accés a la pornografia és de forma involuntària. I què passa? Doncs que potser si un nano ha estat veient un vídeo de YouTube, ara m'invento, sobre Fortnite, i ha entrat sense voler amb un determinat enllaç, perquè som molt llest, vull dir, realment, tota aquesta indústria, no?, ja sap
ja
com
pensat.
Captar, ja està tot pensat, no? Llavors, amb aquest nano li arribarà cada vegada contingut d'aquest tipus, no? O potser fent uns deures, no? Llavors, doncs, d'alguna forma, aquí sí que hi hagin un tipus de filtres que evitin, no?, aquesta primera sobreexposició quan són petits. I després jo sóc partidària, sobretot, dels llocs on no han d'haver mòbils, que serien les habitacions, els banys, els moments de família, quan estem menjant, però, ojo, nosaltres també. Jo sempre recomano l'aparca mòbils, doncs on tots hauríem de deixar el mòbil. No vol dir que en un moment donat un dia tinguis que anar a consultar, etc. Però que hi hagin moments de desconnexió, sobretot això, doncs, quan, en els moments de família. I després en els banys i en les habitacions, perquè són els moments en els que més es dona el sexting, per exemple, o el ciberassetjament. Llavors, que després a fora pot passar també, sí, clar que sí, però a casa almenys ja estàs posant, doncs, un filtre bastant important. I després el temps. Els temps també són importants. Per exemple, per la nit, doncs, jo recomano, doncs, a partir de certa hora, doncs, que es pugui desconnectar el mòbil. Hi ha aplicacions, per exemple, amb els mateixos mòbils, hi ha aplicacions, doncs, que fan que es desconnectin, mm-hmm, i així també t'estalvies. Jo ho he fet, jo he posat en pràctica.
T'estalvies haver de dir el mòbil...
El mòbil, sí, es desconnecta i ja està. El primer dia se'n fan, després ja ho normalitzen i ja està. I després també hi ha formes de que, a través, per exemple, crec que és Movistar, doncs que tu tens els diferents dispositius i a lo millor no és el mateix d'un nano que té ja 18 anys, no? Doncs a un més petit, doncs, que li desconnecta. Connectes la tableta en una hora, l'altra, vull dir que ho pots d'alguna manera regular, però jo soc de temps i continguts.
Ara que dèiem educació digital, has citat sexting i ciberassetjament. Sexting són aquestes imatges que es comparteixen de contingut,
sí,
sexual?
Sí.
Que, per descomptat, si esteu sopant tots al menjador, no es trobarà la samarreta i es faran allà la foto.
Això. Per això... I nosaltres... Sí, sí, perdona, digues.
Que per això deies que els llocs on sol passar és o a l'habitació, que tanquen la porta, o al lavabo.
A més, el sexting és un tipus de pràctica que s'ha normalitzat molt entre els infants i estem veient que les conseqüències que s'han estat derivant, no? Com és la sextorsió o la pornovenjança o el grooming, que el grooming és quan una persona, generalment adulta, no sempre, el que vol és embaucar doncs, amb un menor per aconseguir aquest contingut sexual i de vegades també per quedar en el món offline per abusar d'aquest infant. Què passa? Que de vegades els nens i les nenes estan compartint a les xarxes amb persones que ells pensen, per exemple, que, per dir un exemple, no? Que Pau /15 no saben que en realitat és Pau /45. I de vegades ni se n'enteren, ni estan compartint contingut que no saben on anirà a parar.
45 vegades... vols dir que en realitat té 45 anys, tot i que posa 15.
Correcte.
Com si tingués 15 anys.
Sí, sí. I clar, en aquest sexting, el sexting en si no és un delicte, a no ser que el que es comparteixi sigui fotografies o vídeos de menors d'edat. En aquest cas, sí que sempre suposa un delicte. I a no ser també que sigui una sextorsió, que estiguin, doncs, que s'estiguin extorsionant, que sigui sexting coercitiu, i les conseqüències que se'n deriven, que és la sextorsió, doncs, que es demana, per exemple, doncs, diners o contingut més sexual, com el cas de demanda tot, que va, sempre l'expliquem molt als instituts, una nana de 15 anys que va compartir doncs, una foto d'un topless amb un senyor. Ella no sabia que era un senyor gran. Aquest senyor li va fer xantatge, va acabar compartint aquesta foto amb tots els nens i nenes de l'institut. Després, a més, va patir ciberassetjament.
Per part dels seus companys?
També. Aquí és una altra cosa que volia comentar als diferents actors. Després, aquest home, ella va canviar de ciutat, aquest home la va tornar doncs, a localitzar i bueno, es va acabar suïcidant, aquesta noia. Sí, ara tu has dit als companys, molt interessant el que dius, perquè realment amb el sexe m'han de tenir en compte que hi ha una sèrie d'actors. No només, normalment les que més els demanen són les noies, que cada vegada més noies comparteixen, però avui encara són les que més els demanen, les que més es fan la foto. Els que ho demanen són més nois, però bueno, estan els que us demanen, el que es fa la foto i la comparteix, i després tota la resta que ho van compartint entre ells. Tots tenen una responsabilitat, perquè normalment només cau la responsabilitat amb la noia, amb la mateixa noia que han animat, que li han dit que això és normal, que això és guai, etc., és després la que acaba tenint aquest sentiment de culpa quan realment aquí hi ha diferents actors que ho podrien evitar, no? I moltes vegades els que més fan mal són els que ho comparteixen després.
Per això és tan important quan se'ls diu als infants, als joves, perquè ja hi ha molts infants amb mòbil, als joves i també als adults, que hem de ser conscients, quan compartim qualsevol contingut, que pensem molt què és el que estem compartint.
Total, perquè no existeix el sexting segur. A molts instituts, de vegades hi ha formadors que els diuen practica el sexting segur, però quan ets jove, tots hem sigut joves i tots ens hem passat la línia. És normal, el que no podem dir als adults és que se la passin i que és segur, perquè no ho és de segur. A partir del moment que tu has compartit qualsevol tipus de contingut, ja ha desaparegut.
Depèn de l'altre.
Clar, i a vegades diuen, bueno, tapa't unes zones del cos. Bueno, quin missatge estem transmetent quan tu estàs compartint una foto de forma despersonalitzada i, a més, partint de la base que tu no pots confiar en aquella persona que estàs compartint. Te'n dones compte, no?, la importància de la confiança i que realment ja ho estàs desdibuixant des del primer moment. Per tant, jo penso que ells tenen una mica de desavantatge vers nosaltres. Jo els hi dic moltes vegades perquè nosaltres, bueno, han de que no n'havíem fet, tots hem sigut joves, però amb ells els hi queda aquesta petjada digital i que els hi pot fer molt mal. Bueno, d'exemples en tenim moltíssims, que si vols te n'explico algun, això si hi ha temps.
A Escola de Família estem parlant amb l'Anna Plans, estem parlant d'internet segura i de com ser uns internautes responsables, internautes, usuaris digitals. Internauta ara sona molt, molt, molt antic. No? Era de... quan el mòdem feia aquell soroll per connectar-te a internet, usuaris digitals, perquè al final és que estem connectats tots els dies, tot el dia. O sigui, internet és que... És molt difícil viure sense internet. Quan cau internet, ens adonem que és que pràcticament tot està connectat. És increïble. Cal que sabem què tenim al davant per, a partir d'aquí, saber com abordar-ho?
Clar que sí, és molt important. Mira, jo seguint amb el... sempre pensant des de la perspectiva de les famílies, el que he après parlant amb pares i mares és que hi ha els pares i mares guais i els carronyes. Els carronyes són els que pensen això, no?, que prohibint, que... bueno, l'altre dia una mare m'escrivia, em deia, no, és que el meu fill no té ni mòbil, no té res, i ara m'he donat compte que estava veient pornografia des del meu mòbil. Això és una banda. Després hi ha els guais, els que es pensen que els seus fills saben més que ells, i sí que els nanos i les nanes han nascut, saben doncs utilitzar les eines de forma més ràpida, però el per a què és aquí on fallen, per això estan passant tantes coses, no? Perquè no ho saben. I entre els uns i els altres ens trobem que en lloc de nadius digitals ens trobem amorfes digitals. Per tant, és important que hi hagi una alfabetització digital real, que aprenguin de la mateixa manera que van aprenent amb aquest món offline, per exemple, a tenir un cervell social. Uh-huh. Un cervell social que si el nano o la nana tenen desenvolupat el seu cervell social, segurament abans de compartir una foto que li ha arribat en el seu mòbil d'una nana despullada, es posarà a les sabates d'aquesta nana i no la compartirà. I com es desenvolupa aquest cervell social? Doncs és molt fàcil, col·laborant a casa quan són petits, que formin part del projecte familiar, que tinguin cura dels avis. Després, anima'ls a que estiguin amb alguna ONG, amb alguna fundació. És a dir, els hem de treure. A vegades jo veig pares i mares sobreprotectors, no? El que et comentava abans, els deures, que sigui el millor, mostrant-los a les xarxes perquè el més guapo, la més guapa, la més... No són nostres. Nosaltres tenim la responsabilitat de guiar-los.
Hi ha infinitat de llibres i recursos que també podem trobar a la xarxa que ens poden donar un cop de mà en aquest camí de la digitalització responsable. I un d'aquests llibres imprescindibles és Viure en digital, com eduquem per al món d'avui, de Miquel Àngel Prats. Miquel Àngel, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Miquel Àngel Prats és mestre psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. La transformació digital està clar que genera oportunitats, però potser també amenaces, no? Quines eines necessitem per saber gestionar aquestes possibles amenaces?
Mira, probablement jo diria que la més important en aquests moments sigui la de l'esperit crític, no? Del pensament crític, no? En aquests moments necessitem que els nostres infants i adolescents puguin posar en joc totes les estratègies de pensament que els permetin doncs, saber judicar què és allò que en aquests moments doncs, està bé, d'allò que està malament. Però, és clar, això no és ciència infusa, no? No és com un bolet, no? I, per tant, en aquest sentit, bona part dels adults que envoltem els nostres infants i adolescents hem de ser molt conscients que molt sovint, per no dir sempre, som exemple, no? L'autoritat moral és clau amb totes aquestes qüestions, no? Per tant, diria que el que necessitem és, sobretot, educar molt el pensament crític, no?
Diem que hi ha amenaces, però també hi ha oportunitats, no? És evident que internet, la xarxa, la digitalització ens obre les portes d'un univers amb infinitat de possibilitats. Per què és important viure en digital i ser capaç de viure-ho bé, tot això?
Mira, sobretot també per tot el que suposa allò que un dels experts en innovació més interessants, en Michael Fulan, aquí en aquests moments també convidem els nostres oients que puguin buscar-lo per la xarxa, és molt interessant. Acostuma a parlar de les 6 Cs, no? En aquest cas, doncs, a l'àmbit educatiu, no? Que és allò que hauríem, en aquest cas, doncs, de treballar doncs, a nivell tecnològic també, no? En l'àmbit escolar, no? I com a oportunitats, en Michael Fulan sempre acaba afegint aquestes 6 Cs com a nivell comunicatiu, a nivell creatiu, a nivell col·laboratiu, de pensament crític, i afegeix dues que crec que també són molt importants, que tenen a veure precisament amb el civisme i la comunitat, i sobretot també el que té a veure amb el caràcter i la compassió. És a dir, fixeu-vos que totes elles comencen per ser i, per tant, les tecnologies, repeteixo, ens donen també l'oportunitat de treballar totes i cadascuna d'aquestes característiques, no? Per tant, necessitem gent, lògicament, amb aquest esperit crític. Per tant, una possible amenaça és que no treballem, en aquest cas, en aquest pensament crític, però també una gran oportunitat, o les oportunitats que tenim ens permeten precisament comunicar millor, ser creatius amb la tecnologia, ens permet col·laborar amb els altres, no? I sobretot amb aquest esperit cívic, no? I tenint en compte que també, en el fons, eduquem el caràcter, no?, amb les tecnologies.
El teu llibre està organitzat en diferents apartats i ens hem volgut fixar en el decàleg dels bons usos digitals, perquè tenim la sensació que a vegades costa passar de la teoria a la pràctica. La teoria la sabem, però, ostres, quan és el moment de fer-ho, costa, eh? Tothom sap els beneficis de fer les coses bé, però no sabem què passa aquí, hi ha com un forat negre. Per què?
Bueno, perquè crec que a vegades ens falta també criteri, no? Els adults crec que és necessari també que sapiguem dir no. Dir no també educa. I, per tant, probablement hem de saber aprendre a que, doncs, escolta'm, en determinades circumstàncies i situacions, un no a temps és necessari, no? Aquesta és la primera. La segona té molt a veure amb regular. I regular no vol dir prohibir. Regular vol dir pactar i establir uns criteris molt clars de l'ús de la tecnologia en l'àmbit domèstic, no? És a dir, escolta'm, arribarem fins aquí, aquestes són les hores, i aquest és el pacte. Hem aclarit això. I, per tant, aquestes coses s'han de poder parlar, no? En tercer lloc, jo diria que, i fent autocrítica també en el món dels adults, els adults vivim una mica amb àvia, no? No hem de conèixer gaire, molt sovint, quin és el consum mediàtic, en aquest cas, que tenen els nostres infants i adolescents, no? És a dir, són com dues realitats paral·leles, no? Els nostres infants i adolescents estan vivint en un món, en una realitat, i nosaltres ens pensem que estan enganxats al WhatsApp. No té res a veure, no? Els nostres infants i adolescents estan en aquests moments a Twitch, no? Per tant, si no sabem què vol dir Twitch i quina és aquesta plataforma, doncs, home, comencem a tenir un problema, no? Perquè probablement, doncs, la seva realitat mediàtica de consum audiovisual està anant per un cantó on hi ha unes persones que estan parlant i estan influint molt en el desenvolupament del caràcter, no?, d'aquests infants i joves, i és important que nosaltres tirem del fil, sapiguem què consumeixen, no?, per poder també tenir el pretext i l'excusa, ja sigui sopant, dinant o en qualsevol altre moment, de poder parlar-ne amb ells, no?, perquè si veuen que també tenim interès, doncs en aquest sentit ens aproparem, en aquest cas, doncs, més amb ells, no? I per últim diria aquesta part que deia més de ser exemple i model, no? A vegades, el fet que nosaltres no tinguem la capacitat de deixar el mòbil de banda o de no saber desconnectar per connectar amb els que ens envolten, home, doncs això també, lògicament, també educa, no? Per tant, la primera cosa és ser exemple i model, no?, també per ells.
Miquel Àngel, què diries als oients que ara mateix, quan t'escolten i diuen Twitch, és que a mi em fa una mandra ara mirar vídeos de l'Ibai Llanos i del Coi i de com juguen i del De Gref i tot això. A mi això se'm fa una muntanya. Jo no vull viure en digital. Ho deixo. Els intentaries convèncer?
Bueno, no, escolta'm, això cadascú és molt lliure també de triar una mica aquesta opció, no? Per tant, si volen ser eremites, que ho siguin, no? Però es perden una gran oportunitat d'activar del fil i de saber què és allò que els interessa en els seus fills o en els seus fillols o en els seus alumnes, no? Escoltar el que diuen, què en pensen i com veuen la vida, jo crec que també és molt important, no? I en aquest sentit jo crec que ens costa fer aquest primer pas, no? Un primer pas és apropem-nos amb ells, perquè crec que és el que necessiten, no? Abans sentia a la persona que teníeu convidada, que deia que tenia amorfes, doncs efectivament, més que immigrants i nadius, el que tenim són nanos que els hi falten referents, no? I els millors referents som els adults. I per tant, o ens posem les piles, o això, o ens veuen com si fóssim diplodocus, no? Per tant, clar, el millor és això, mostrar interès i que, escolta'm, moltes vegades he de dir, escolta, per què no m'expliques una mica com funciona això de TikTok o Instagram? I aprofitar per dir, i tu veus en aquesta gent i exactament de què parlen? Aviam, posa'm un vídeo d'aquests. I aprofitar per tirar del fil, no? I fer-los parlar, no? I una mica el que feien abans els avis amb nosaltres, també, no? Doncs el mateix.
Doncs si els hi fa mandra que llegeixin Viure en Digital com eduquem per al món d'avui, que segur que bé, els hi donarà un cop de mà. Miquel Àngel Prats, mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Que vagi bé, adeu.
Adéu-siau.
Escola de Família, estem intentant que els infants i joves no siguin orfes digitals i que naveguin i que estiguin connectats de forma segura, i per això és molt important que els adults que els acompanyen, els pares, les mares, els tiets, els avis també, que s'estan posant les piles i que alguns ja en saben més fins i tot que els pares, perquè tenen potser més temps lliure i tenen interès. No?
Saps que m'ha passat amb alguna... Recordo una xerrada que jo els explicava això de que no... que anessin en compte quan se n'anaven al bany i perquè els agafaven el mòbil, i va sortir un avi i va dir: ostres, ara entenc perquè quan ve a casa està tota l'estona al quarto de bany, perquè li agafava el mòbil a l'avi.
I sí, desapareixia. Sí. Bé, doncs sí, sí. Els adults, els educadors també, bé, els educadors ja van formats, no? Però també és important perquè són uns referents importantíssims. I sí que és cert que els espais educatius, a les escoles, als instituts, els fan xerrades. Moltes famílies també estan sensibilitzades, intenten ser un bon model, però em sorprèn que, tot i que això, la família se'n parla, es diu que no comparteixin les contrasenyes, que no poden jugar a videojocs amb algú que no coneixen quan estan jugant en línia, que no poden estar a algunes xarxes socials, tot i així, comparteixen contrasenyes. Obren perfils de xarxes socials. Cada cop un dia dius: però com pot ser que estigui aquesta xarxa social si s'havia parlat que no tindria aquesta xarxa social? Què es pot fer perquè tot això que saben, perquè la teoria la tenen, l'acabin processant? Perquè escolten, fa la sensació que escolten, no? Quan aneu a fer els tallers i tenen preguntes i estan interessats.
Sí, però a casa no pensis que no es parla tant. I ens trobem, precisament, també algú que ha comentat el Miquel, amb el problema de l'exemple. Que, vull dir, nosaltres sovint no som un bon exemple. I és molt difícil que, si nosaltres no som un bon exemple o ens trobem amb l'altre cantó de que no volem parlar de res, del tema, o que ens fa mandra, que veure que saber que és Twitch o saber que és Instagram o com funciona no vol dir que tinguis que estar. Perquè també conec casos de, sobretot algunes mares, que es fan les comptes a Instagram per perseguir el que fan, espiar una mica el que fan les seves filles. Els joves ja se'n van anar de Facebook perquè
estaven els pares,
perquè
i no
estaven
volien.
Els pares i no volien. Després se'n van anar a Instagram i després van fer comptes fakes i després doncs, les històries les comparteixen només amb amics i tenen 50.000 formes d'esquivar-ho. Per tant,
veure si és per això que ha aparegut Twitch, perquè els adults ens sembla la majoria suporífer, perquè saben que no trepitjarem Twitch.
I sí que és cert que, clar, per tenir aquesta comunicació, jo penso que no és tant estar controlant o ser super guais quan arriben els nostres fills a l'adolescència, perquè no serem mai guais ni serem mai amics amb aquella edat, sinó jo sempre parlo de intentar tenir la intimitat amb els nostres fills des de quan són petits. I què vull dir amb això? Compartir nosaltres, començar amb nosaltres compartint les nostres necessitats, els nostres desitjos, un munt d'aspectes espirituals, intel·lectuals, emocionals. Això és el que hem de començar a compartir des de la infància, perquè això és com la llavor que després els hi permetrà tenir millor relació, una relació també amb els seus, amb les seves amistats i després amb el dia de demà en parella, no? Per tant, és molt important doncs, treballar això des de ben petits i després tot l'altre serà molt més fàcil. Abans deia el Miquel també el tema dels influencers, no? Que s'han convertit, no, en aquests, jo penso s'han convertit en aquests agents de socialització primària, com és les abans era, jo quan vaig estudiar sociologia, els agents de socialització primària qui són? La família i l'escola. Mm-hmm. Ara han entrat tots aquests influencers, no? Que estan formant el caràcter. Clar, ha dit algo molt important, caràcter. Vull dir, la personalitat, el caràcter és el que es forma durant les etapes doncs, més primerenques, bueno, durant tota la vida, no? Es va tot això, caràcter i... bueno, és la part que forma aquesta, doncs, la personalitat, no? I els influencers aquí estan tenint molt, molt, molt a veure i nosaltres això ho hem de tenir-ho en compte, no? Sobretot quan són nanos i nanes doncs, d'edats molt, molt petites.
Tenim sort que alguns d'aquests influencers ara fan documentals. I després els pots anar mirant. La Selena Gómez, la Charli D'Amelio, tots aquests, la Dulceida...
Però el que seria bo també és que busquéssim altres models d'influencers. És a dir, hem de donar visibilitat a models positius i a models que siguin generadors de contingut de qualitat. Per exemple, nosaltres, en els Premis Zapping que fem amb l'associació, vam donar el premi a la hiperactina. La hiperactina és una noia que és biòloga, però que, a més, comunica molt bé. I ve de gust, escolta. O el Jaime Altozano amb música. És el professor de música que jo mm-hmm. hagués volgut tenir. Busquem influencers que tinguin alguna cosa a dir, que siguin bons en alguna cosa i que realment siguin en positiu. No només sigui el postureo o només sigui aquesta sexualització o aquest vendre la seva intimitat, que és el que tant enganxa en els joves.
Anem a la sexualització, perquè si seguim amb llibres, tu ets autora de Respeta mi sexualidad, educar en un mundo hipersexualizado. Uh-huh. El món està hipersexualitzat, ho veiem a la televisió convencional, la publicitat, a qualsevol marquesina de bus i sobretot a les xarxes socials. Creus que en som prou conscients o ja és tan habitual que donem per fet que allò és que és així i ha de ser així?
Clar, ja s'ha normalitzat, perquè de fet a les xarxes socials no és que hi hagi més hipersexualització que en el món offline. El que passa és que hi ha més visibilitat, no? I, és i no hi ha control, no hi ha control, que és bàsicament la diferència. I sí, s'ha normalitzat, precisament com deia abans, quan abans parlava en Miquel també d'educar en el pensament crític, què passa? Jo que els dic als joves que els explico que tenim neurones mirall uh-huh. i la neurociència avui ens demostra que l'exposició repetida amb un tipus de conducta ens fa aprendre-la. Per això, un noi i una noia normalitzen treure's la camiseta, fer-se una foto i pujar-la a les seves stories. De la mateixa manera que quan som petits aprenem a parlar per imitació. No? O els nostres comportaments assemblen als dels nostres pares quan som més petits. Això ho hem de tenir en compte i això és formar també pensament crític.
I és curiós que la hipersexualització, o sovint pensem que abans era més habitual en les noies, però també ara està arrasant entre els nois.
Sí, que a vegades hi ha un model més de nois, sobretot en temes de vigorèxia, no? Que nanos doncs, que van molt al gimnàs, que també tenen molta cura del seu cos. Realment és ressaltar els atributs sexuals per sobre de qualsevol aptitud que pugui definir a la persona, que això normalment s'ha fet molt amb les nenes abans, no? Que maca, que guapa... Uh-huh. Molts dels vídeos, a vegades que els propis pares pengen de balls de TikTok, no? Sensuals, doncs que moltes vegades van a parar a la internet oscura, no? Però sí, és veritat que cada vegada es va com normalitzant més tant amb nois com amb noies, però les que més ho pateixen encara són les noies.
Encara que els adults els pugui fer més o menys vergonya, el resulti més o menys incòmode, s'han de tenir converses amb els fills sobre
sempre.
Que se n'adonin que potser aquell ball no cal tant.
Clar, el tema és com
fomentar... O potser
fomentar...
sí cal.
Sí.
O sigui, com
sí,
es troba
sí.
l'equilibri? Entre tu ets lliure, tu
sí.
pots fer, tu trobes els teus propis límits, o potser aquí ja crec que t'has passat de la ratlla. Hi ha una ratlla que no es pot passar?
A veure, tota aquella ratlla, per mi, que vagi en contra de la salut de l'infant. Quan parlem de fomentar el pensament crític, sí que, per exemple, quan parlem d'hipersexualització, hem d'acompanyar els nostres fills a que entenguin que no és una censura. Mira, sabem, per exemple, a Instagram que durant molt de temps s'ha censurat pues, el pit d'una dona o una dona que està amamentant el seu fill. Ara ha canviat això. I tots estem d'acord en que està compartint la seva intimitat, però que no és una, que no és una foto, un vídeo hipersexualitzat. En canvi, està ple de vídeos i fotografies de primers planos, no? De moviments de natges, del pit a primer pla, sexuals, inclús hi ha moltes pues, actrius porno que tenen els seus comptes, no? Comptes com Instagram, OnlyFans, etc. I que es passen totes les censures perquè saben fer-ho molt bé. Per tant, nosaltres vam fer, jo quan vaig escriure el llibre, vaig fer amb l'associació i amb la fundació un test d'hipersexualització que us animo a fer-lo amb les vostres filles i amb els fills també, eh? Es pot fer tant amb un noi com una noia. I que hi ha dos tests, un fins a 12 anys i l'altre doncs, a partir de 13 fins als 17 anys. I és per veure d'una forma objectiva si tu realment, si aquella foto està hipersexualitzada. I aquests testos, per fer-los, ens hem basat en l'escala de Hattot i Trauner, que és la que s'utilitza per mesurar la hipersexualització en el món de la publicitat. Clar, està molt bé perquè no té només en compte el grau de nuesa, sinó la postura, el moviment, la boca, primer pla, no? I clar, t'ajuda a pensar. Després tu decidis, jo és el que els dic als joves, després tu prens la decisió.
Primer sigues conscient.
Però primer sigues conscient què és això, no? Quan diuen, no, jo no m'hipersexualitzo, no, jo faig això per mi. Bueno, ok, tu no et vesteixes així quan estàs a casa, o si estiguessis, alguns et diuen que sí, que es vestirien igual en una illa deserta. No, perquè tots ens fem amb la mirada de l'altre. Per això moltes vegades tenim doncs, aquests buits o coses que ens han passat durant la infantesa, no? Perquè ens han fet a través de la mirada dels altres. Quan naixem depenem de la mirada de l'altre. Per això la nostra mirada vers els nostres fills ha de ser valorar-los per lo que són, molt més enllà dels seus atributs físics. Però per això també ells i elles han de ser conscients que també es fan amb la mirada de l'altre. Tots volem agradar. No em diguis que vas així perquè tu, per tu només. No, no, perquè som sers socials.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens ajuden en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes, diferents eines que es converteixen en un bon suport per parlar del tema que ens interessa i avui, per fer la tria, ens acompanya l'Ariadna Delgado. Molt bon dia, Ariadna.
Bon dia.
L'Ariadna és mestra i psicopedagoga, treballes a l'Escola Badruna de Ripoll i actualment ets tutora de tercer de primària i també ets Google Trainer i mentora digital de l'escola. Comencem per això de Google Trainer, que no tinc ni idea de què és. Què fas?
Doncs Google Trainer és com una acreditació, una certificació a nivell d'aplicacions i eines i recursos de tot l'entorn de Google, no? Google Workspace. Com que les escoles últimament també estan molt actualitzades en nivell de tecnologia, doncs cada vegada més és més útil aquestes certificacions. En aquest cas, aquesta és la que permet una mica formar companys i companyes a millorar la seva competència digital.
Mm-hmm. Suposo que amb la figura de mentora digital, que també ho ets, passa exactament el mateix, no? O sigui, fa falta algú que ens acompanyi, que ens guiï i que ens ajudi per fer-ho el millor possible quan estem connectats.
Exacte, justament aquesta formació, no? aquest títol, no? que podem tenir, o aquesta funció, va més encarada, no? a poder acompanyar els mestres a obtenir una certificació a nivell digital. Cada vegada, no? l'educació es posa més les piles amb la tecnologia, per tant, és una funció que engresca i motiva molt.
Les recomanacions que sentirem a partir d'ara són les que ens has fet tu avui i comencem per una pel·lícula de Disney.
Las baterías y ponte tu vestido de los domingos, guapa, porque nos vamos pitando.
Ralph, ¿qué es lo que estás intentando decir?
Nos vamos a internet.
Señoras y señores, os presento internet.
Ralph rompe internet és una pel·lícula de Disney. Possiblement ara les criatures, clar, donen per fet que internet sempre hi ha estat, però la sensació dels que vàrem descobrir ja internet sent gairebé adults o adults, era això, fascinació total, possibilitats infinites. Tu per què has triat Ralf, Ariadna? Perquè, clar, l'alumnat que tu tens ara, des que han nascut, que ja existia internet.
Sí, sembla mentida, no?, que ells ho tinguin tant per mà i no s'imaginen un món d'internet.
Però com funcionava abans, no? De vegades, jo a vegades també m'ho pregunto, però com ho fèiem?
Sí, aquesta pel·lícula dona molt peu a tractar diferents temes. Un d'ells és el tema virtual, no?, que cada vegada va fent un pas més endavant. Sí que és veritat que tracta temes com els virus, la fibra òptica, els fake news. Sí que és veritat que internet ells donen per suposat que ja saben què és, però sí que és veritat que internet és un concepte molt global i dins d'aquest n'hi ha diversos. I un d'aquests és poder tractar aquests diferents temes, no? D'altra banda, també una mica l'objectiu d'aquesta pel·lícula és el tema de l'amistat, no? I també va molt lligat amb la tecnologia, amb poder respectar les opinions dels companys i les companyes, i finalment també dona molt peu a poder parlar de la fama, no? Aquestes xarxes socials que ens tenen tan enganxats i que volem que tothom ens vegi, no? I ens segueixi.
Tu et trobes amb molts alumnes que els preguntes què voldries ser de gran o què t'agrada o que directament et diuen és que jo vull ser famós.
Ara ja no fan servir la paraula famós.
Ara què volen ser?
Diuen influent.
Ah, sí. Va.
Aquesta la sabia, també.
O generador de contingut.
No, això no ho diuen, això influencer.
No, eh? Sí, es diuen influencer. Però sí que és veritat que cada vegada busquen aquest objectiu, de fama, de diners. Un fuster costa trobar, algú que vulgui ser fuster o cuiner. Van desapareixent, en aquest cas, aquestes professions.
Podria ser un fuster influencer, que això ja seria la rapera. En tenim una altra recomanació. Aquesta també és de Disney i Pixar.
Les presento a Wall-E, el último robot sobre la Tierra. Fue programado para limpiarla. Pero después de tantos años ha surgido un problemilla. Ha desarrollado una personalidad. Es muy curioso. Bastante fisgón. I se siente un poquito solo.
Wall-E és una meravella que va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula d'animació el 2009 i que ens pot servir per parlar de moltíssimes coses, com per exemple la soledat. No paren de sortir estudis que evidencien que tot i que els joves estiguin connectats amb milers d'amics a través de les xarxes, molts se senten sols. Aquí per què utilitzes Wall-E, Ariadna?
L'utilitzem molt per parlar el tema aquest que comentaves, el de la soledat, i perquè la tecnologia té com aquesta dualitat, no? El fet d'apropar-nos, de tenir accés, de tenir informació a tothom, i a la vegada ens allunya, no? Perdem el contacte directe, perdem el tacte, no? Perdem l'expressió. Sí que és cert això, que hi ha aquesta dualitat. Llavors, quan parlem de Wall-E, ens genera un debat, no?, que amb els alumnes és i vosaltres, no?, quin ús en feu d'aquesta tecnologia i quant de temps hi gasteu, per dir-ho d'aquesta manera. Wall-E també viatja en un món on tothom està connectat, ningú es mira, ningú parla entre ells, i a més la majoria tenen obesitat. Evidentment és un cas molt extrem, però els alumnes ho veuen i diuen, ostres, arribarem a aquest punt de no moure'ns, de no comunicar-nos, de fer-ho tot a través de les pantalles. Un Wall-E ens permet això, permet que la tecnologia té molts punts positius i no n'hem de fer un abús, al contrari, és un recurs, és una eina que ens permeti millorar, no empitjorar ni evitar, no, les relacions socials que són tan i tan importants.
Amb la següent recomanació, pareu atenció, perquè és molt fàcil veure que algú té un problema. Potser el que és més complicat és adonar-te que potser tu també el tens.
Acabo de llegar al trabajo.
¿Has visto a Ana? Ha publicado una foto en un minuto 1000 likes.
Odio a esa chica.
La odias, pero sí.
Odio significa amor.
Estás enganchada al móvil.
Has tenido 8 accidentes solo este mes.
Lo único
único que importa es que hoy todos mis posts lo están petando. La vida es mucho más que todo eso. La vida no me paga.
Això és Modo Avión, una pel·lícula que es pot veure a Netflix, que ens mostra com una influencer que viu a través de les xarxes socials, doncs l'envia una temporada a viure amb l'avi. Li diuen que sense connexió i diu a Júpiter, no, hi ha llocs on encara pots viure una mica al marge del mòbil. Ella, hi ha un moment de la pel·lícula que diu: milers de persones miren la meva vida cada dia, però no tenen ni idea de qui sóc. De fet, ella, Ariadna, ha d'anar trobant, no?, una mica qui és, perquè tampoc no ho sap. Estava tan pendent del que volia mostrar que ni sabia qui era.
Exacte. Aquesta pel·lícula, no?, potser està més recomanada cap a alumnes de secundària, i ens mostra una mica això, no? Vist des de fora sembla malaltís, obsessiu, i molts alumnes, inclús adults o, no?, persones ja amb una feina o el que sigui, tenim aquesta, no?, aquesta obsessió, aquest vici a les xarxes socials, i arriba un punt que, primer, que això, no?, pots patir un accident i és greu, i després aquest punt, no?, de que no hi ha res més a part d'això. Aquesta pel·lícula ens fa reflexionar moltíssim de que desconnectar és molt necessari, però de la mateixa manera, no només amb la tecnologia, evidentment, és necessari desconnectar de tot allò que en fem un abús. Les xarxes socials, jo crec que cada vegada s'estan donant més, no?, es fan servir molt més, donem molta importància a això, la imatge que projectem a l'exterior, i que a vegades no té res a veure amb qui som, perquè ens agrada, no?, que la gent ens posi likes, ens comenti, ens retuitegi, i a vegades busquem tant aquesta aprovació de la societat que no té res a veure amb qui realment som. I aquest és un tema que és important tocar i poder treballar des de les escoles, sobretot l'autoestima personal.
Doncs acabem amb likes i amb una sèrie que ens recomanes, que evidentment no és pels més petits, ja s'ha de tenir certa edat. En teoria és una distòpia, però a vegades sembla que la realitat supera la ficció.
¿Conoces nuestro programa de personas influyentes?
¿Me admitirían en el programa?
No, lo harían. Necesitas en torno al 4,5.
4,5.
Això és Caiguda en picat, un dels capítols de la tercera temporada de Black Mirror, una sèrie, a vegades, com dèiem, difícil de veure, però que dona molt peu a la reflexió. Quins són aquells capítols que et donen més joc, Ariadna, per poder parlar amb l'alumnat, el més gran, entenem?
Sí, és una sèrie que hi ha capítols, no?, una mica més complexes que d'altres. Precisament aquest que acabem d'escoltar, per mi és un dels que més donen a debatre i a reflexionar. És un capítol on la societat es valora constantment amb likes, amb estrelles. I, clar, llavors tothom, no?, pot valorar a tothom en el mateix moment. Aleshores, la societat es divideix per puntuacions. Aquells que tenen millors puntuacions són acceptats per la societat i aquells que en tenen menys no ho són. Aleshores, tothom, no?, es coneix per allò que projecta a la xarxa, per allò que vol mostrar per aconseguir més puntuació. Per tant, és com una preocupació excessiva del que pensarà la gent de nosaltres. Penso que és un dels millors capítols de la sèrie i que per alumnes d'ESO és genial, perquè acabes reflexionant de com les xarxes, no?, o com la visió dels altres ens afecta. La sèrie posa de manifest que, ostres, no poden ni dir el que pensen per la valoració que rebran després o per com els acceptaran els altres. I sí que realment és molt exagerat i, evidentment, no és real, però, ostres...
Però ajuda a pensar-hi.
Estem en una societat, no?, en aquest capítol, molt falsa, poc sincera. A ningú confia en ningú, tothom és molt interessat en allò que realment busca. I et replanteges, no?, ostres, cap a quina societat anem, doncs? Quin ús en fem de les xarxes? O què n'extraiem, no?, què volem, què busquem a les xarxes? I penso que és un capítol molt, molt interessant per poder parlar.
Doncs apuntat, aquesta i totes les recomanacions. Ariadna Delgado, mestra i psicopedagoga de l'Escola Badruna de Ripoll, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Anna, ja és el moment d'acomiadar-nos. Crec que haurem de tornar a escoltar el programa diverses vegades per anar prenent nota, perquè s'han dit moltes coses. I el que és evident és que, si ens hi posem, podem intentar fer-ho bé, no?
I tant que sí. I tant que sí, total. Però el primer és això. Com a les famílies, jo que els diria és això. Estima, sobretot, és la recepta del millor, no? Estimar els nostres fills i filles pel que són, independentment dels seus atributs físics, doncs això els farà doncs, valorar-se més amb ells mateixos i també tractar millor els altres.
Doncs ens quedem amb això, Anna Plans, mare activista, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és No, de la Meghan Trainor. Un no que utilitzarem si pensem en navegar per la xarxa sense sol tenir volta, un no a ser irresponsables i un sí a totes les pautes saludables, conscients i responsables de les que hem parlat avui. Però abans ens acomiadem. Ha estat, com sempre, un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família. I think it's so cute, and I think it's so sweet, how you let your friends encourage you to try and talk to me, but let me stop you there, oh, before you speak. No, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no. You need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. Thank you in advance.